Això és Vila, capítol 2, la sexualitat. Bon dia, bona tarda i bona nit. Avui a l'Això és Vila anem forts, ja que parlarem de sexe i de sexualitat. I la gran pregunta és, parlem de sexe en general? O en ple segle XXI és encara un tema tabú? La sexualitat és tot un món per descobrir. És una part essencial de la nostra identitat i engloba un munt d'aspectes, des dels sentiments i el desig, fins a la manera com ens relacionem amb els altres i ens coneixem a nosaltres mateixos. Això és Vila. Comencem! I per parlar de tot plegat, avui comptem amb una de les orientadores del centre, Lia Grau. Què ens portes, Lia?
Doncs mira, avui hem convidat a 4 alumnes, 2 alumnes de primer de batxillerat i 2 alumnes de tercer de l'ESO perquè ens expliquin una mica sobre diversos temes al voltant de la sexualitat.
Exacte, Lia. I en aquesta ocasió no els tenim amb nosaltres a l'estudi, sinó que els hem entrevistat a les aules i als patis. Escoltem-ho. A veure, nom i curs.
Gala Martínez, primer de batxillerat.
Esteban, primer de batxillerat.
Considereu que parlar de sexe avui en dia és encara tabú?
Amb les famílies de potser sí, i a les escoles s'estan fent moltes xerrades d'aquest tipus. Per tant, potser s'està normalitzant.
Actualment s'està normalitzant més, però encara és una mica tabú.
D'acord. Per vosaltres, quina ha estat la vostra educació sexual? Tant a l'educació, o sigui, escola, amb la família, amb els amics, el porno, el veieu, no? Quina experiència pròpia teniu sobre tot aquest tema?
Jo he parlat de sexe sobretot amb la meva mare i és la que m'ha guiat en tot moment i m'ha ajudat sobretot en les meves experiències. I a l'escola hem tingut les xerrades educatives que al principi sí m'ajudaven i ara, pues, com ja són més o menys el de sempre, no tant.
Jo també he tingut la sort de parlar-ho tranquil·lament amb la meva família sense ningú tipus de por i a l'escola també he tingut xerrades sobre aquest tema.
Val, sí. Com influeixen les xarxes socials en les relacions afectives d'avui en dia?
Últimament estem creant una dependència molt important cap a les persones i ens estimem molt poc a nosaltres mateixos i sempre intentem adaptar-nos a l'altra persona i jo crec que és aquest l'error d'avui en dia.
Creieu que les xarxes socials és, ho veieu més un mètode de relacionar-vos més positiu o més negatiu?
I també si és un mètode que pot ser com validat pel tema de lligar i conèixer gent nova, no?, en aquest aspecte.
Bueno, actualment es lliga bastant per les xarxes socials. Jo crec que doncs, tot això que ens permet xatejar i tot això llavors ens dona més com llibertat per poder lligar o com comunicar-nos amb les persones, llavors sí que ha afectat una mica.
Però creieu que aquest nou mètode també comporta situacions potser no tan positives?
Per mi és negatiu perquè veig les històries d'amor d'abans i em semblen molt més romàntiques i més boniques a l'hora de com conèixer la persona, etc. Avui en dia potser ens passem 3 hores parlant per telèfon i ens creiem que coneixem aquella persona.
Però a banda també això pot portar a certes situacions perquè clar, l'anonimat d'alguna manera ens protegeix i hi ha gent que potser fa coses que de cara no ho faria en presència, però després a través d'alguna xarxa social sí que pot d'alguna manera comportar situacions més perilloses. Això ho veieu així?
Sí, jo he vist casos de gent que ha estat potser a l'hora de, com no sabem quina persona estava xatejant, tenir pues, aquella inseguretat, no sabem qui estava parlant i igualment ho seguíem fent per això que comentava abans de dependència i el voler adaptar-se a l'altra persona.
Molt bé, les relacions sexuals, les primeres vegades, quines expectatives teníeu, les vau idealitzar o no? També us protegiu i coneixeu les malalties de transmissió sexual?
Nosaltres sí que ens protegim i les nostres experiències sempre han sigut la base de la comunicació. Sempre hem fet les coses que l'altra persona volia fer i mai hem obligat a l'altra persona. I... quina era l'altra pregunta?
Les malalties de transmissió sexual.
Sí, som molt conscients de les malalties de transmissió sexual, ho hem parlat amb totes les nostres famílies i tot, a l'escola també es parla molt d'això, i creiem que som molt conscients si ho comparem amb la societat en la que vivim avui en dia.
Val, i una mica per acabar, quins són els principals dubtes que teniu al voltant de la sexualitat i quan els teniu, amb qui acostumeu a parlar-los?
Bueno, jo ara mateix no tinc molts dubtes, però si tinc algun dubte pues, sempre... Pues, sempre recorro als meus pares o inclús a vegades al meu germà i bueno, gent del meu entorn, que amics meus, que tinc tot el, que sé que puc parlar amb ells perfectament.
I amb la parella entenc que també, oi?
Sí, amb la parella també.
Doncs moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu, merci.
Val, a veure, nom i curs.
Jesús, de tercer B.
Lua, de tercer B.
Val, perfecte, nois. Com creieu que influeixen les xarxes socials en les relacions afectives d'avui en dia?
Afecta molt a la comunicació i crec que també afecta molt a la manera de veure a la persona.
I també a les xarxes socials pots veure un tipus de parella super estable, no sé què, però que al final tenen problemes, llavors tu penses que la teva relació ha de ser també perfecta i que si hi ha problemes és que no funcionen.
Ho veieu més com un mètode, és a dir, de relacionar-se més positiu o negatiu?
Jo crec que és un mètode positiu, però també depèn de com ho usis. Com ho facis ús.
Sí, és positiu però negatiu a la vegada. És un... Depèn de com tu ho utilitzis.
Què veus de negatiu?
Això que t'he dit i com parlar-se amb la persona, perquè potser no parles igual que amb persona que amb per mòbil.
Molt bé. Heu tingut o coneixeu algú que hagi tingut una mala experiència en relació a les xarxes socials i les relacions sexoafectives?
Sí.
Podries explicar, sense dir noms, què és el que ha passat?
Pues van compartir fotos privades d'ell. I, bueno, no li va agradar molt al noi.
Jo el mateix, que van compartir fotos igual i no li va sentar bé.
Llavors, així per fer una miqueta de resum, ho veuríeu més, llavors el mètode més, el fet de relacionar-se a través de les xarxes, ho veieu més com alguna cosa positiva o negativa?
Bueno, crec que encara això sí, tipo, és una mica positiu, més positiu que negatiu, però també és que depèn molt de com facis ús de les xarxes.
I què són per vosaltres relacions tòxiques? Creieu que això influeix també en l'hora de relacionar-se, com hem dit, a través de les xarxes, la comunicació pel WhatsApp? Pot crear més relacions tòxiques?
Crec que sí, perquè... bueno, és que crec que... Jo considero que la toxicitat és com... com molts zeros, o tipo, on estàs, què fas, amb qui estàs... Llavors, tipo, tenir accés a totes aquestes coses pues, pot fer que hi hagi relacions més tòxiques.
Jo crec que sí, perquè és com més controlat tot i com que sempre et preguntes, sempre no sé què, que podeu ser una parella que tu li dius, vaig a no sé on, i deixar-ho així, o el fet de tenir xarxes socials i comunicació tot el rato, pot estar dient, on estàs, no sé què, no sé quantos.
I també pot crear malentesos, no? Perquè segons com ho dius, potser és un altre to i l'altra persona ho malinterpreta, no? Creieu que passa això també?
Això passa molts de cop. I no només amb parelles, també potser amb amics.
Val. A veure, una mica per acabar. Expliqueu-nos com definiríeu les diferents relacions afectives que hi ha avui en dia. És a dir, són més aviat relacions obertes o relacions tancades? Cap on esteu anant?
Jo crec que cada cop estem més anant a una relació tancada, però sí que és veritat que per culpa de xarxes socials hi ha més infidelitats. I llavors és una relació tancada, però moltes vegades hi ha una tercera persona.
Sí, i que no es parla això de relació oberta, i llavors acaba passant això d'infidelitat.
Per tant, això de del poliamor i de les relacions obertes, que se'n parla molt, això creieu que això encara no està aquí, no ha arribat d'alguna manera amb vosaltres, o com ho veieu?
No tant en aquesta edat, potser crec que més grans, més com a 18, no sé què, però no tant a la nostra edat.
Estàs d'acord?
Estic d'acord.
Vale, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
De res.
Adéu.
Comencem secció nova que li hem posat per títol Calaix Desastre o Calaix...
Desastre.
Com més us agradi. I avui, per inaugurar aquesta secció, tenim amb nosaltres la infermera del centre, la Virgínia García. Què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Bon dia, Virgínia.
I a part, Lia, qui més ens acompanya avui? L'Ernest i l'Ariadna, de segon C. Com esteu, nois i noies?
Bé, bé, bé.
Moltes gràcies a tots per ser aquí. Val, farem una petita entrevista per donar a conèixer aquesta figura que tenim al centre que potser no es coneix gaire. Val? Llavors, per començar, Virgínia, ens agradaria explicar què fas al centre amb aquest programa de salut i escola. Uh-huh. I una mica amb poques paraules, a veure, que ens pots explicar quina és la teva funció o què és el que fas?
Sí, Jan, jo vinc el divendres a l'institut i estic situada a la saleta que està just davant del passadís de Neus Català.
Allà al costat de gestió.
Sí, al costat de
ben
gestió.
Ben acompanyada.
I res, vinc per que tots els alumnes que tinguin qualsevol dubte, preocupació, tant a nivell físic com mental, que estiguin una mica angoixats o no, preocupats, agobiats, pel que sigui, puguin venir i parlar amb mi a la consulta en un espai tranquil.
Perfecte.
Molt bé. I encara més del tema de sexualitat,
uh-huh.
Quins creus que són els dubtes o preguntes que més freqüents fan l'alumnat, o en aquest cas els adolescents?
En general, les preguntes més freqüents estan relacionades amb la menstruació i, no, i les relacions sexuals i la regla. I també tenen preocupacions sobre els mètodes anticonceptius i, no, i la possibilitat de quedar-se embarassades. I això és una mica el que més em trobo.
I ens podries posar algun exemple així més concret en referència a aquests temes, és a dir, no sé, de les relacions sexuals o de la menstrualitat? Quina és la pregunta?
O sigui, tenen preguntes sobretot de si em ve la regla, no, i la tinc en aquest moment i tinc relacions sexuals, què succeeix, no? Mm-hmm. També què passa si no em ve mai la regla i, no, i vull tenir relacions sexuals. O sí, així, el que més... aquestes preguntes.
Val, perfecte. Jo crec que ara és el moment de passar el torn als alumnes, que al final són els,
sí,
principals interessats, i llavors no sé si vols, si et sembla bé, Ernest, comencem per tu, a veure quina pregunta tens preparada per la Virgínia.
No, pues la pregunta que jo tenia pensada, com estem parlant d'aquests temes d'AIDS, quines serien les més comunes que es poden trobar més freqüentades?
Vale, les més comunes...
Potser podríem, perdó, aclarir,
sí,
què són les ITS,
són, no?
No?
Sí.
Que està molt bé que fem servir,
sí,
les sigles,
sí, sí, sí,
perquè
sí,
això vol dir que ja ho coneixem,
sí,
però així d'aquesta manera ho aclarim.
Sí, tant, són malalties de transmissió sexual, no? Que són infeccions que això, que es poden contagiar normalment quan tenim una relació sexual amb alguna persona que té una malaltia d'aquest tipus, són infeccions. Les més comunes són, per una banda, les que es contagien amb bactèries, que són clamídia, sífilis, gonorrea. També l'herpes simple, que és un herpes, és un altre bitxo, per així, uh-huh, per així dir-lo. I també, per la banda dels virus, tenim el virus del papiloma humà, que és el més comú.
Mm-hmm. Vale.
Tens alguna altra pregunta?
Sí, i com, si tu tens una, on pots anar a tractar-les? Perquè no hi ha molta informació d'això i també és
aquest
important.
Un tema
si
important.
Tenim una malaltia d'aquestes, doncs, a veure, és molt important, sobretot el més important és protegir-nos, perquè moltes vegades donen símptomes, però... d'altres no donen cap símptoma. O sigui que és molt important protegir-nos.
És a dir, que no saps ni que la tens.
Clar, clar,
no n'ets,
sí,
conscient.
Només si et fas alguna prova per una altra cosa i ho descobreix, o perquè saps que la teva parella sexual té una malaltia d'aquestes. Si tenim una infecció, hem d'anar al CAP o al metge, al nostre metge de capçalera o al ginecòleg, perquè normalment es tracten amb o antibiòtics o altres medicaments, però també n'hi ha d'altres que no es poden tractar, o sigui que és una mica és molt important tenir cura de nosaltres mateixos.
I l'Ariadna, quina és la pregunta que ha pensat?
Doncs la meva pregunta és si les joguines sexuals són dolentes.
A veure, esta és una pregunta complicada. Si són dolentes, si utilitzem bé les joguines, no han de ser dolentes. O sigui, és una eina, per així dir-lo més, per tenir relacions sexuals i no han de ser dolentes si les utilitzem bé.
Clar, però dolent, què vol dir exactament dolentes? No? Que puguin transmetre, per exemple, alguna malaltia?
Clar,
podria
per
ser,
això,
també?
si les netegem bé, si tenim bona higiene, si fem un bon ús, no? I només s'utilitzen personalment i no compartim aquestes joguines, no han de ser dolentes.
Al final, les joguines per jugar i per passar-ho bé, no? Que al final ens agrada a tots.
Exacte.
Tens una altra pregunta, Ariadna?
Sí. Què és un orgasme i quan succeeix?
Bona pregunta, aquesta.
Bona pregunta.
Aquí, aquesta ens interessa a tots, eh?
A veure si ho explico bé, no? Què és un orgasme? És el màxim plaer que ens dona una relació sexual. I quan es produeix? Això, a veure, es produeix durant les relacions sexuals, normalment, o sigui, al final de la relació sexual, podem tenir o no un orgasme. No ha de ser la meta final d'una relació sexual, perquè de vegades no arriba i no passa res, però si es produeix és al final d'una relació sexual. És com, no? Com el plaer màxim.
I aquí també podríem parlar d'orgasme masculí i d'orgasme femení.
Exacte.
Que ens allargaríem una miqueta, però
que són diferents, al final és un orgasme i, no? I cadascú té un diferent també a dins de, no? Dels homes i de les dones, cadascú té el seu propi plaer.
Val, jo també, per acabar, si us sembla, també m'agradaria saber, és a dir, la gent que també de vegades té dubtes en relació a les preguntes que estava fent l'Ernest, no? Els joves que de vegades dius, ostres, i si tinc alguna cosa, i si tinc alguna infecció, de vegades tens aquest dubte, no? Clar, jo entenc que abans d'anar al CAP, doncs segurament s'ha de comunicar, s'ha de parlar amb algú, no? I amb qui ho parles, no? Suposo que, clar, al final has de parlar-ho amb els teus pares, les famílies, com gestionem tot això, no? Perquè al final això és el que ens bloqueja, no? Moltes vegades, aquests dubtes, i a qui acudim abans d'anar al CAP, perquè entenc que ells directament...
Són temes delicats, també.
A veure, jo crec que és molt important, encara que ens doni vergonya, parlar-lo amb els pares, perquè és una infecció, és important, no? Si tenim un dolor del peu, ho diem als pares, o sigui, això igual. Si no, també jo cada divendres vinc aquí, podem parlar-lo sense vergonya i sense problema. I també n'hi ha altres alternatives que són, tenim la Tarda Jove, que és un espai a internet, on pots parlar amb psicòlegs, infermeres, metges, i tenen també un WhatsApp i un número de telèfon, que si no vulguem anar allà a l'espai, ells ens poden resoldre preguntes i dubtes.
Val. I aquest WhatsApp el pots dir ara? Es pot dir o no el tens? O...
No, perquè... hi ha diferents números. Val. Depenent del lloc de Barcelona, o sigui,
val,
tenen diferents punts.
Districte,
si poses Tarda Jove a internet, et dona tota la informació.
Tarda Jove. I llavors a tu et troben els divendres de quina hora a quina hora?
De 9:30 a 12 jo, jo hi soc aquí.
Vale. I llavors et poden també contactar per correu o no hi ha aquest servei o com és el... Com
a veure, funciona? Jo tinc un correu de la feina, no és, la millor opció, no? Jo és millor que vinguin presencialment,
vale.
Però sí, el meu correu és virginiagarcia.bcn.ics@gencat.cat.
Vale. Perfecte, doncs moltes gràcies. Si us heu quedat amb més dubtes, perquè jo crec que aquesta conversa podria donar per molt i molt i molt, però tenim els espais que tenim, doncs podeu venir els divendres amb la Virgínia, podeu accedir-hi al costat de gestió i ella serà allà de 9:30 a...
A 12.
A 12. Val? Okay. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per participar.
Gràcies.
Ens escoltem. Adeu.
Adeu.
Bon dia, avui ens trobem amb l'Aina i amb la Michelle, alumnes del centre de tercer d'ESO i de segon d'ESO. Hola, què tal, com esteu?
Hola, molt bé.
Val, estem aquí bàsicament perquè ens expliqueu què feu i què és Corall.
Corall és un grup que ens reunim els divendres per parlar sobre temes majoritàriament LGTBIQ+, però també amb poder algun tema controvèrsia i sobretot per parlar íntimament sense profes i que només som alumnes.
Michelle, per què creus que és important parlar sobre aquests temes? O expliqueu-nos també sobre quins temes parleu o per què és important parlar-ne.
Bueno, jo crec que és important ja que així fer-li consciència a la gent del centre. I no només a la gent del centre, sinó a molta gent, perquè al final algunes persones veuen això de que, per exemple, tens nòvia i ets una noia, ho veuen malament, coses així, i és com que no, saps? Al final és normal. I parlem sobre molts temes. Normalment sempre això de LGTBIQ, però alguns cops, depenent, parlem d'unes altres coses, fem xapes, fem polseres, fem moltes coses al grup Corall.
Val, és com un espai, com heu comentat, lliure de profes, que això
sí.
També és important dir-ho,
sí,
perquè
sí.
No tenir-lo. I després, també, com has dit, és per normalitzar certs temes, per poder parlar la gent es senti acollida, també, no? D'alguna manera. Si tens algun problema o tens algun dubte. I que no només entenc que està dirigit a la comunitat LGTBIQ, que potser també algú pot tenir altres inquietuds sobre...
Per tot tipus d'alumnes.
Val, perfecte. I on us troben? Si algú té dubtes, si algú vol contactar-vos, com us troben? Primer els divendres, heu dit, quan us reuniu?
Els divendres a l'hora del pati.
Al primer pati, i on us troben?
Al primer pati, normalment estem a la biblioteca, però si hi ha alguna reunió a la biblioteca o passa alguna cosa, estem al gimnàs. A
Neus Català?
Sí, a Neus Català.
Val.
I
tenim algun correu?
Amb gestionat per alumnes no en tenim, però a l'entrada hi ha una caixa on si tens alguna inquietud o alguna cosa em pots posar un paper o alguna cosa i els divendres normalment obrim o mirem.
I no aquesta capsa on la trobo?
Al costat de conserjeria, allà davant.
Ah, això està bé.
Sí, sí.
Molt bé. I a més entenc que d'una manera anònima també, si vols.
Sí, sí,
no?
És de manera anònima i si no pots posar el teu nom i ja després es parlarà amb tu, però res més.
Sí.
És més anònim el que tu vulguis. Pots dir qualsevol cosa, no passa res.
Val, perfecte. Doncs moltes gràcies per explicar-nos el vostre projecte i esperem que, bueno, que la gent s'animi a participar-hi i des d'aquest espai doncs en fem una mica de difusió. Val? Moltes gràcies, noies. Vagi bé. Adéu, adéu. Fricades de la història. Avui tenim amb nosaltres el professor Avarís Mustungelis, professor de la Universitat de Wichita i un expert mundial en l'àmbit de la sexualitat i la societat de l'antiga Grècia. Professor Mustungelis, gràcies per ser amb nosaltres avui.
Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer parlar d'aquest tema tan fascinant.
Doncs comencem. A veure, per què creu, si li sembla bé, li parlaré de vostè. Sembla
tant,
bé?
Ni tant, jove.
Ah, perfecte.
Tant. Gràcies.
Per què creu que la sexualitat era un tema tan important a l'antiga Grècia?
Bé, pels grecs, la sexualitat no era una simple experiència privada, com la podem concebre avui en dia. Era una força universal que connectava amb l'eros, una mena d'energia que podia inspirar des del desig físic i més concupiscents, si se m'entén, fins a la creació artística o filosòfica. Plató, el filòsof, per exemple, va explorar aquest concepte al seu diàleg, el banquet, diferenciant entre un eros espiritual i un de més terrenal.
Parlant del banquet, és cert que apareix el famós mite de l'andrògin?
Efectivament. Aristòfanes, un dels personatges d'aquesta obra, explica un mite segons el qual els humans originàriament tenien dos caps, quatre braços i quatre cames. Zeus, temerós de la seva força, els va dividir en dues meitats. Des de llavors, cada persona busca la seva altra meitat per tornar a sentir-se completa. Aquest mite és una bonica manera de parlar sobre l'amor i el desig com elements que ens impulsen a connectar amb els altres.
Això de tenir dos caps, jo crec que m'aniria força bé, ens aniria força bé per tal d'arribar a tot allò que volem fer, em sembla. Eh? A veure, parlem també de les dones, si li sembla. Quina era la seva posició respecte a la sexualitat?
Les dones a l'antiga Grècia vivien en una societat molt patriarcal i masclista, molt més que avui en dia. Les dones casades estaven sobretot confinades a l'espai domèstic i privat, que ells anomenaven l'oikos, diferenciat de l'espai masculí, que és la polis, i tenien un rol enfocat en la reproducció, en ser mares i cuidar de la casa. Però hi havia excepcions, com per exemple les famoses hèteres, que eren dones educades, molt cultes, que podien participar en debats intel·lectuals i ser companyes d'homes en un sentit ampli, incloent-hi també l'aspecte sexual, però no només aquest.
És interessant, sembla que estigui molt allunyat de la societat amb la que vivim avui en dia, però segons com de vegades veus certs patrons que encara reprodueixen aquests rols.
I tant.
De fet, l'altre dia vaig veure un documental de les dones de Trump on justament el patró era exactament aquest de l'oikos i la polis. A veure, quina relació tenien els grecs amb els seus mites sexuals? Parlem, per exemple, de la figura de Zeus i les seves famoses aventures.
I tant. Zeus és probablement el gran protagonista de les aventures amoroses dels mites grecs, com les metamorfosis, no? Segons les històries, es transformava en animals o altres formes per seduir deesses i també mortals, dones mortals. Aquests mites no són només històries entretingudes, sinó que també simbolitzarien idees com la potència divina i la inevitabilitat del desig.
Important el desig, Sense el desig...
I tant.
Poc podem aconseguir. Per acabar, doctor Mustungelis, quina és la lliçó... La lliçó més important que podem aprendre avui... Vol dir que s'ha dormit. Professor! S'ha quedat adormit en directe.
Ai. Jove, disculpi'm, però el professor Mustungelis no dorm mai. Només estava meditant. Per on anàvem? A veure, sí. De tota la vida se sap, des de l'antiga Mesopotàmia, que la truita de patates s'ha fet sempre s'ha fet amb ceba.
A veure, doctor, professor, vol dir que no li faria falta fer alguna migdia de tant en tant o aquest whisket de tant en tant apartar-lo?
A veure,
no estava vostè parlant de la sexualitat en l'antiga Grècia?
Ai, sí, disculpi'm, jove, és veritat, té tota la raó, sí. Me n'havia anat una miqueta de tema.
És que rectificàs de savis,
I tant, i tant. Doncs sí, estàvem dient que la concepció sexual en l'antiga Grècia ens ensenya a entendre la diversitat de perspectives sobre la sexualitat. No només n'hi ha una. Els grecs tenien una visió molt diferent de la nostra, però al mateix temps posaven èmfasi en la connexió humana, la creació i el plaer com a parts essencials de la vida. Reflexionar sobre aquestes diferències ens pot ajudar a comprendre millor les nostres pròpies idees sobre aquest tema tan apassionant.
Del tot apassionant. El tema és que se'ns ha acabat el temps. Li agraeixo la seva presència, doctor, amb nosaltres per compartir tot aquest coneixement, tota aquesta erudició, tota aquesta transmissió de saber. I segur que els nostres oients, estimadíssims oients, alumnes, ciutadans, ciutadanes, han gaudit tant com jo. És vostè un pou de ciència.
No, no, jove, no, ets al contrari. Només sóc un simple enamorat dels clàssics. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Ens retrobem aviat amb més fricades de la història. Oi que tornarà, senyor?
I tant, cada vegada que em convideu.
Aquí l'esperem. Que vagi molt bé. Arriba el moment del programa en què demanem la paraula, ens escoltem i ens fem escoltar. Avui, en la secció Puc parlar, debatrem sobre la sexualitat saludable.
Doncs avui venim amb en Lolo i en Víctor, dos alumnes de tercer A, no? I que els hem convidat avui a Puc parlar perquè comentin el que estan aprenent i el que estan treballant la situació d'aprenentatge de tercer ESO d'identitats, no? Que especialment s'està focalitzant en la sexualitat saludable. Doncs endavant, Víctor, Lolo, sabem que teniu molt a dir sobre la diversitat sexual i els mètodes de prevenció contra les malalties de transmissió sexual.
Doncs mira, durant l'última situació, la 304, hem estat parlant sobre les diferents orientacions sexuals i hem descobert conceptes com la pansexualitat o la demisexualitat. Ser pansexual significa sentir-se atret per una persona sense importar el seu gènere o sexe. És a dir, les persones pansexuals es senten atretes per la manera de pensar, la personalitat, els valors, l'humor, la bellesa...
Sí, bueno, i també, doncs, com ha dit el meu company, hem parlat sobre les persones demisexuals i són unes persones que per doncs, arribar a sentir atracció sexual doncs, el que primer han d'arribar és si no a una relació més emocional o d'enamorament. I bueno, a part d'això, avui a Puc Parlar doncs, ens agradaria fer una reflexió. Doncs en Víctor i jo ens agradaria compartir amb tots vosaltres és que amb freqüència sentim que s'utilitza l'orientació sexual en l'institut com un insult. I jo crec que això és una cosa molt lamentable i que les persones que utilitzen l'expressió com a maricón per fer burla doncs haurien d'empatitzar una mica i pensar com es sentirien si algú utilitzés una característica de personalitat o física doncs, seva com per fer bromes.
Doncs moltes gràcies i efectivament tolerància zero en aquests comentaris tant a dins com a fora de l'institut i moltes gràcies d'altra banda per compartir el que esteu aprenent a l'aula. I què teniu a dir sobre les malalties de transmissió sexual?
Ens hauria de parlar de les malalties, sí, exactament, perquè conèixer com prevenir-les és important perquè gaudir d'una sexualitat saludable. Per exemple, hem descobert que és important que relacions sexuals esporàdiques, temporals o d'una nit s'utilitzin preservatius o bandes de làtex per evitar el contagi de malalties com el VIH, la clamídia, el sífilis, entre altres.
I sí, doncs, en relacions més estables doncs, hi ha una possibilitat saludable que es fa una analítica de sang per descartar MTS i llavors poder deixar d'utilitzar els mètodes de barrera perquè sigui més còmode tenir relacions amb la teva parella, més estable.
Doncs nois, moltes gràcies per venir a compartir tot això amb nosaltres i per, bueno, a criticar públicament no, aquestes pràctiques i aquestes burles que de vegades percebeu a l'institut i que cada dia hem de treballar no, per reduir-les i erradicar-les. Doncs moltes gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies, nois, que vagi molt bé.
Hola, bon dia. Sóc la Marta Recasens i avui, a la secció La Maleta, obrirem històries del nostre alumnat de l'aula d'acollida. Com podrien ser els seus viatges, llengües, cultures, aprenentatges... En definitiva, les seves experiències, perquè naturalment, La Maleta representa tot allò que portem amb nosaltres. Els records, els somnis, els coneixements, les relacions personals, però sobretot l'amor. Per poder parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres algunes de les nostres col·laboradores que són alumnes de l'aula d'acollida. Amb nosaltres tenim la Franciàlex i la Mirat.
Bon dia, jo sóc la Franciàlex, alumna d'aula d'acollida, i estic fent quart de l'ESO i soc de Venezuela.
I jo soc la Mirab, també estic fent quart i soc del Pakistan.
Molt bé, doncs avui encetarem el tema de l'amor amb vosaltres, perquè l'amor és el motor de tot i ens fa moure d'una punta del món a l'altra. Però es pot portar l'amor dins una maleta? Què en penseu? Vosaltres que heu viatjat, quina és la vostra experiència sobre això? Potser haureu deixat un amor al vostre país de naixement o potser l'heu conegut aquí, l'amor?
Jo crec que sí, perquè no importa on vagis, que l'amor sempre estarà amb tu.
Sí, l'amor es pot portar dins una maleta, ja que és un sentiment que ens acompanya sempre, independentment de la distància. Molts de nosaltres hem deixat enrere persones estimades al nostre país d'origen, com familiars i amics.
Això mateix. I aleshores, em podríeu dir si heu notat alguna similitud o diferència sobre la manera de demostrar l'amor entre la vostra cultura i la cultura d'aquí?
Jo crec que és molt diferent la manera de demostrar l'amor entre el meu país, Venezuela, i aquí, perquè en el meu país es demostra molt més l'amor.
Honestament, no he notat cap diferència significativa en com es demostra l'amor entre el Pakistan i aquí. Sembla que l'amor s'expressa de moltes de les mateixes maneres, amb gestos com abraçades i paraules amables que són comuns en els dos llocs.
D'acord, doncs ja ho sabeu. Com diuen aquestes noies, l'amor connecta persones i les uneix. Més enllà de les paraules o les diferències culturals, l'amor ajuda a crear vincles i a superar barreres i ens fa valorar la bellesa de les diferents cultures i les diferents experiències. Moltes gràcies, noies, per la vostra col·laboració i les vostres aportacions. Fins ben aviat a tothom!
Doncs fins aquí el programa d'avui, un espai on hem pogut copsar l'opinió dels alumnes al voltant de la sexualitat, resoldre dubtes i donar a conèixer els espais al centre on poder parlar sobre aquests temes amb tot tipus d'experts, inclús lliures de profes. Però abans de marxar no volem fer-ho sense unes recomanacions de literatura, sèries i pel·lícules. Comencem amb el llibre vermell de la Carlota.
És un llibre que tracta sobre les inquietuds, les relacions sexuals, les emocions que tenen els adolescents i envers el sexe. Llavors ens ajuda a poder, com a adolescent, saber tant com les inquietuds que tens, doncs per poder anar allí i consultar què li passa a la Carlota.
Val, pel que fa a les sèries i pel·lícules, tenim Sex Education, que està disponible a Netflix, la pel·lícula Relacions Adolescents,
que la trobarem al Prime. Aquestes dues eleccions ens serveixen per poder explorar de forma divertida com els adolescents tenen sexe i com parlen entre ells sobre la sexualitat.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Premi pels que hagin arribat fins aquí. Gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. Ara tan sols em queda agrair a tothom que ha fet possible portar aquest vaixell a bon port. Ens retrobem en el proper programa de L'Això és Vila.